5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I a l'equip habitual, el Toni Olivella davant de les màquines, el Marc Pujol donant-li ajut amb tot el que sigui això de les màquines i la Goretti Martínez portant les altres màquines, els ordinadors. I qui us parla, en Francesc Morgades, amb aquests 5 a la setmana, que cada setmana, valgui la redundància, doncs plantegen 5 efemèrides amb una música que més o menys intenta acompanyar-les, però que sempre comencem amb una primera peça, així global, per dir-ho d'alguna forma. I avui m'ha agradat trobar l'Anna Roig i l'Ombra de Son Xieng, una cançó, perquè, en definitiva, aquestes píndoles de les efemèrides que fem són com a petites capsetes on guardem cadascun dels records. I el títol de la cançó de l'Anna Roig i l'Ombra de Son Xieng és la capseta de records. Per tant, comencem avui amb capseta de records.
Tinc una capseta a dins del meu cor, on hi emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor, no guardo disgustos ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina, amics i repòs. La caixa dels souvenirs i el petó en el bosc, la clau del rebost, barques i joguines m'escalfen el cor.
19 de juliol de 1903, el dia que es clou el primer Tour de França amb la victòria del ciclista francès Maurice Garin. El Tour de França, que va tenir, de totes maneres, el seu origen és curiós, amb una disputa periodística. A França hi havia un diari, que es deia Le Vélo, és a dir, la bicicleta, que era partidari del cas Dreyfus, sabeu que va haver-hi aquell escàndol que algun dia ja us explicaré, i llavors, per poder-li fer la competència, l'any 1900 va aparèixer un altre diari, l'Auto Vélo, o sigui, autobicicleta, que editava un exciclista, Henri Desgrange. Però el primer, és a dir, el Vélo, va portar doncs, allò per la capçalera, per la confusió als tribunals, i el segon, l'Autovelo, es va veure obligat a posar com a nom de capçalera l'auto. I clar, llavors perdia tots els lectors de ciclisme, i llavors van començar a rumiar què podien fer, i un dels col·laboradors de l'Henri Desgrange, en concret el Géo Lefebvre, que seguia les carreres d'aquella època, que eren unes carreres de no sé quants quilòmetres i que duraven una eternitat, i li va proposar, perquè no feien una cursa al voltant de França, com les curses que es feien amb els velòdroms en aquell moment, no? I, bueno, doncs, Doncs sí, va semblar bé, i el 19 de gener de 1903 el diari va anunciar la propera celebració del Tour de France, que havia de durar 5 setmanes, de l'1 de juny al 5 de juliol, i que valia 20 euros apuntar-s'hi. La cosa va començar a funcionar, però no es van inscriure gaire ciclistes. El dia 20 de maig n'hi havia només 15, i llavors es va dir, bueno, doncs ho ajornem, fins a començarem a l'1 de juliol, fins al dia 19 de juliol, augmentem el premi final, seran 20.000 francs, la inscripció no s'hauran de pagar 20 francs, sinó que amb 10 ja n'hi ha prou, i els garantirà als 50 primers classificats un sou de 5 francs al dia. Bueno, això sembla que té més èxit, comencen a pujar les inscripcions, s'arriba fins als 80 inscrits, tot i que a l'hora de la veritat només van sortir 60, i es posa en marxa, com dèiem, a l'1 de juliol de 1903 es posa en marxa el Tour de França, com una competició individual, no hi havia equips, cadascú anava pel seu compte. També hi havia la possibilitat de fer una etapa, pagaves 5 francs, però llavors no sorties a la classificació. Feies l'etapa, però no sorties dies a la classificació. Es van definir un total de 6 etapes separades per 2 o 3 dies de descans cada una i que tenien més o menys uns 400 quilòmetres, 400 i alguna cosa. Això obligava a sortir molt de matí, o com es va fer a la primera i a l'última etapa, fins i tot sortir a les 9 del vespre del dia abans. Per garantir que els ciclistes no fessin marrades, doncs es posaven uns controls al llarg del trajecte conforme havies passat per allà. Els premis es van augmentar, després que el que guanyava cada etapa també cobrava i tot això, es va posar com a novetat que els ciclistes que no acabessin una etapa, és igual, si abandonaven a mitja etapa, a la propera etapa podien tornar, però llavors ja no estarien a la classificació general, que és la que comptava i la que tenia el premi màxim. Això va permetre un dels favorits, després en parlarem, l'Hipòlit Couturier, que guanyés dues etapes, tot i que es va retirar a la primera etapa, va abandonar a la primera etapa. Bé, aquest Tour tenia dos favorits, Maurice Gareng i aquest que hem esmentat, l'Hipòlit Couturier. El Gareng va guanyar la primera etapa de 471 quilòmetres entre París i Lió. Va començar a 3:15 de la tarda i va arribar a Lió a l'endemà de matí. La gent podia parar quan volia, després tornar-hi i tal. A les 11 de la nit el Couturier va començar a tenir problemes d'estómac, va haver de quedar-se dormint en un lloc, no va acabar l'etapa, i al final el Lió Garín a les 9 del matí entrava a la primera etapa i es consolidava com a primer líder. La segona etapa precisament va ser guanyada per la Couturier. Va dir, ja que estic fora del d'això, vaig a guanyar un parell d'etapes, i de fet va guanyar la segona i també va guanyar la tercera. Quan? A la tercera ja, després de la tercera, més ben dit, a la quarta, Tolosa-Bordeus, ja els que eren de la classificació general sortien una hora abans, i els que anaven només a fer una etapa sortien després, la qual cosa no obvia que igual doncs fessin una bona marca o fessin un bon control. De fet, a la quarta etapa, Tolosa-Bordeus, de 268 quilòmetres només, hi va participar un penedesenc, un ciclista, Pau Pujol, que era de Castellví de la Marca, que va entrar al 14è i que després, al cap d'un parell d'anys, seria campió d'Espanya de ciclisme en carretera. Però val a dir que la competició va ser controlada de punta a punta per Gareng a la cinquena etapa. El segon classificat, doncs, com que van sortir de nit i allò va fer una petita parada, es va dormir, va dir, jo dormo 5 minuts, i es va estar 2 hores dormint i, evidentment, no va fer res. I, en canvi, el Garín va guanyar l'etapa a l'esprint i al final van arribar a l'última etapa, a la Nantes-París, van arribar el 18 de juliol, va sortir, i van arribar el dia 19 de juliol, quan es va donar per finalitzat aquest primer Tour. De fet, només era per un any. Després es va allargar, després va haver-hi alguns problemes, però, de fet, ha continuat fins avui i encara continua amb molt èxit el Tour de France, que, recordo, el 19 de juliol de 1903 tancava la primera edició. I com que el Tour de França, naturalment, es fa en bicicleta, clar, podia haver-hi un Tour automobilístic, però no hi és, que sapiguem, el Tour de França es fa en bicicleta, doncs hem buscat una cançó que parli de bicicletes. Hi ha una versió més seriosa de l'Yves Montand, que és una cançó una mica d'amor i tal, però després el Bourvil, que curiosament és un actor de cinema, però que també va començar la seva carrera artística com a cantant, va treure un disc, bueno, va treure diversos, però en un d'aquests discs hi ha una cançó que diu «A bicicleta». Aquí la teniu, Bourvil a bicicleta. Mm-hmm.
Je m'en allais chercher des oies, du côté de fouiller les oies, la bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi, une belle fille aux frais minois, la bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur, la bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports, la bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur ? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur ? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour ? Tour de France, non, mais j'ai fait des tours, des contours, et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit ? Des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur ? Vous parlez d'un raisonnement ? Coureur. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur ? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur ? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour ? Oui, que j'y réponds, carrefour. De ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui qu'elle me dit ? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur ? Vous parlez de raisonnement ? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, ça fait rien. Bon. Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, des bicyclettes, bicyclettes. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu assez bicyclette, bicyclette, voilà, je ne peux pas rien dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. La bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur ? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur ? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, le vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé. Moralité ? Rien ne sert de courir, il faut partir à point, comme l'a si bien dit la tortue.
20 de juliol de 1822, el dia que a la localitat austríaca de Heinzendorf neix Gregor Mendel. Gregor Mendel, que en el pare de la genètica ja ho sabeu, però que en realitat no es deia Gregor Mendel, sinó que es deia Johann Mendel. Però, com que va entrar als Agustins el 9 d'octubre de 1843, quan tenia 21 anys, es va fer monjo, va entrar als Agustins, doncs allà va decidir canviar el seu nom de Johann pel nom de Grigor, i va entrar al convent de Brno. El 1847 el van fer sacerdot, el van ordenar sacerdot, i el 1849 va intentar començar una carrera de professor, es va presentar unes oposicions per entrar, per donar classes amb una acadèmia d'un poble de per allà, Àustria, però no se'n va sortir. I llavors va decidir que potser no tenia prou coneixement i 2 anys més tard va entrar a la Universitat de Viena, on va començar a estudiar història botànica i va començar a fer estudis amb les abelles mirant de deduir o d'estudiar l'herència de les abelles. Ell estava obsessionat amb com les característiques passaven de pares a fills. Quan va acabar els estudis, aquests que va fer a la Universitat de Viena, en Mendel va ser prelat de l'emperador francès Josep I d'Àustria, el van fer director emèrit del Banc Hipotecari de Moràvia, ja em diràs tu, va fundar una associació meteorològica austríaca i, com a membre de la Real Acadèmia per la Millora de l'Agricultura, va començar a fer estudis amb les plantes i, entre ells, estudis d'hibridació d'aquestes plantes. Amb pèsols, ja sabeu, els que no ho sapigueu us ho explico, ell fecundava pèsols de color groc i pèsols de color verd i veia com sortien els fills, no? Llavors, el resultat d'aquests estudis els va presentar amb aquesta Societat de Història Natural de Brno que ell havia ajudat a fundar els dies 8 de febrer i 8 de març de 1865. I al cap d'un any, les actes d'aquesta societat van publicar un llarg article titulat Experiments sobre la hibridació de les plantes, en els quals Mendel explicava les seves experiències i formulava les seves dues primeres lleis, la que deia que si creuaves un pèsol verd amb un pèsol groc, doncs tots sortien grocs. I, en canvi, si després d'aquests grocs en creuaves dos, et sortien altra vegada pèsols verds i pèsols grocs. Això és el que era la primera llei de Mendel i la segona llei de Mendel que ell va publicar amb aquell. Però va continuar les seves investigacions i va dir, a veure, però hi ha altres característiques. Llavors va veure que hi havia pèsols llisos i pèsols rugosos i va agafar doncs, un pèsol verd i llis amb un groc i rugós, els va creuar i això li va donar la llei, li va donar peu a que formulés la tercera llei de Mendel, que deia que les característiques es transmeten cadascuna pel seu compte i no interfereixen. Fet això, però, l'home doncs, va dir, escolta, qui és la màxima autoritat en aquest moment? Hi havia un botànic suís, en Carl von Nageli, que es considerava en aquell moment la màxima autoritat en aquest tipus de coneixement de biologia, li va enviar el seu treball i aquell li va suggerir que canviés de planta, que el pèsol no d'això, que ho fes amb el dent d'allò, amb el pixallit. Però oblidant, o sense saber, vaja, més ben dit, sense saber, que el pixallit té alguns problemes de reproducció sense sexe i d'autofecundació que alteraven els resultats. Mendel, quan va veure que allò no funcionava, va decidir que es havia equivocat, va decidir plegar, va decidir abandonar la ciència, es va fer administrador del seu monestir, i on moriria l'any 1884 víctima d'una nefritis crònica. I els seus treballs van passar a l'oblit. Però va donar la casualitat que el 1900, i sense conèixer els treballs de Mendel, tres investigadors, l'holandès Hugo de Vries, l'alemany Karl Correns i l'austríac Erich von Tschermak, van fer experiments semblants amb els de Mendel, no? I el de Vries va ser el primer que ho va publicar. Llavors l'alemany, el Correns, que ho tenia tot molt endavant, va dir, hòstipa, ara aquest m'ha fotut la fama. Llavors aquest, buscant bibliografia, va trobar els treballs de Mendel i va poder acusar a de Vries, va fer una venjança personal acusant a de Vries d'haver plagiat allò, de no haver-ho dit i totes aquestes coses. La conseqüència va ser que el de Vries no li va fer cas ningú i a partir d'aquell moment doncs Mendel va passar a ser el pare de tota aquesta ciència, impulsat sobretot per gent com William Bateson, que va difondre les lleis de Mendel a través de les societats d'horticultura de tot el país, on va ratificar tot això i va publicar un llibre el 1902 que parlava dels principis mendelians de l'herència, on es definia el que és la genètica, el que són els gens, els al·lels, bueno, tot allò que sentim quan parlen de genètica. Serà també el 1902 quan dos investigadors, en Theodor Boveri i Walter Sutton, veuran el paral·lelisme entre el mecanisme dels cromosomes, sabeu, i que publicaran un llibre anomenat Teoria cromosòmica de l'herència, on estableixen el paral·lelisme entre genètica i els creuaments mendelians i els cromosomes, no? Donant peu a aquesta ciència que avui en dia ho domina pràcticament tot, que és la genètica. I com que la genètica va començar amb les flors, mira, ens hem decantat per una cançó de Mishima, que donarà una mica més de ritme, potser tot plegat, una cançó de Mishima que porta per títol Mentre floreixen les flors, i que podríem dir Mentre floreixen les flors fan seguir les lleis de Mendel. Mishima, Mentre floreixen les flors.
Es va fent de dia, les abelles bronzeixen el gos. remena la cua al ritme d'un espessor. Ara la pàgina passa i fa que el núvol es mogui i descobreixi un avió que pinta el cel una ratlla i passa lent com la tarda mentre floreixen les flors, mentre floreixen. Lampedusa, Lampedusa, Lampedusa. Moure el paisatge, dic foc encès a la llar i tu sents la seva escalfor, que es construeixi la casa, que el nen s'estimi la mare, mentre vola el falcó. Ara el vent mou els arbres i escala foc a coberta, mentre floreixen les flors, mentre floreixen. Lampedusa, 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 Lampedusa.
De juliol de 1921, el dia que comença el que serà conegut com el desastre de l'anual a la Guerra del Marroc entre Espanya i els rifenys encapçalats per Abdelkrim. Bé, tot això comença quan, el mes de maig, és a dir, un parell de mesos abans, l'exèrcit espanyol decideix que, bueno, que ja està bé de fer el tonto al Marroc, que han d'ocupar més territori, i comença a avançar cap a dintre del Rif, establint destacaments. És a dir, avancen les tropes, van a un lloc i diuen, calla, aquí estarem bé, aquí estarem protegits i tal. Bueno, fem un petit fortí, deixem aquí 150, 200, 250 soldats i nosaltres anem avançant i així ocuparem el territori. Fins a 46 n'estableixen el que s'anomenen blocaos i, per tant, el que en realitat fa l'exèrcit espanyol, cosa que després es veu que és errònia, és crear 144 blocaos d'aquests petits, separats uns dels altres i, generalment, mal servits de munició, d'aliments, etc, etc, etc. El dia 1 de juliol de juny de 1921, les tropes hispanes que mana el general Manuel Silvestre, en principi diuen, bueno, anem per l'atac final, anem fins a Losemes, avancen i prenen una posició al Monte Abarrán, a 12 quilòmetres de la badia de Losemes, com a previ, pas previ per fer això. Què fan? I deixen allà 250 soldats i el resta tornen tots cap a Noal. Però aquesta vegada no es queden allà, els rebels no es queden quiets, sinó que els rebels responen, els rebels del Abdelkrim, contraataquen i els espanyols perden la posició en 24 hores i, a més dels 250, moren 150 soldats. Llavors, què passa? Que l'Abdelkrim s'envalentona i diu, va, vinga, anem contra un altre, van contra Sidri Idris, una altra base d'aquestes que aguanta 3 dies però que també és conquerida i els espanyols morts. I els rebels van creixent perquè llavors, quan veuen que la cosa va bé, doncs la gent no para d'anar a apuntar-s'hi. Però el Silvestre no li fa cas. Ell es limita a conquerir, a fer una altra posició a Igriven, una altra posició que també és difícil de defensar i de telegrafiar a Madrid perquè li enviïn més soldats. El 17 de juliol de 1921, Abdelkrim decideix llançar un atac contra les posicions espanyoles. Comença per aquesta última d'Igriven, que cau el dia 22, al cap de 4 dies, i acaba de desmoralitzar els soldats, que van anant tots cap a Anual, on s'acaben reunint 5.000 soldats, entre els que ja hi havia i els que venen de posicions de blocaus d'aquests abandonats, 5.000 soldats que estan, rodejats de 18.000 rebels. Tenen queviures per 4 dies i municions per 1 dia. El general Silvestre diu, bueno, aquí no ens aguantarem, ens fotran tots al carrer, per tant, marxem. Però arriba un missatge que diu que els hi enviaran reforços, allà no s'acaben d'aclarir, bueno, però marxem o no marxem, marxem o no marxem. I finalment, el dia 21, tal dia com avui, el dia 21 de juliol de 1921, amb 2 columnes diferents, una que porta els mulos i l'altra només els soldats, marxen d'Anual. Els rifenys, però, ja han agafat les altures i allà comencen a fotre'ls i canya. Estan durant 6 dies fugint fins que arriben al Monte Arruït. Ja, fixeu-vos que en surten 5.000, n'arriben 3.000, i allà esperen ajuda des de Melilla. Però, vist com està el territori, el capità general Berenguer els autoritza que es puguin rendir. I després de 12 dies de resistència, el 9 d'agost de 1921, es pactarà amb els rebels que entregaran les armes a canvi que els hi respectin la vida. Bé, tot sembla així, els espanyols donen les armes i quan estan a punt de sortir, els altres diuen no, d'aquí no sortiu, i els maten amb tots. Només se salvaran dels 3.060 homes que podran escapar. Darrere d'aquest Anual començaran a caure tots els altres blocaus, i això acabarà doncs amb una xifra de quasi bé 14.000 morts espanyols, dels quals uns quants són indígenes, tot s'ha de dir, encara que sembla que els registres estan una mica inflats, per allò de que així es cobraven pensions de viudetat. Els moros, els àrabs, es queden amb 492 presoners espanyols que seran alliberats el 27 de gener de 1923, després que Espanya hagi fet efectiu un rescat de 4 milions de pessetes d'aquella època. I així doncs acaba tota la crisi del Marroc, que té el seu desenvolupament, el seu esclat, el 21 de juliol de 1921, amb el desastre de l'Anual. I com que tot això va del Marroc, hi ha una cançó, aquí som fans del Perales, que voleu que us digui, hi ha una cançó del Perales que porta per nom o per títol Marruecos, i que és la que ara volem posar com a complement. És una cançó una miqueta més trista, que reflexa no tant la situació dels espanyols lluitant allà, com la situació dels marroquins intentant fugir de la seva dictadura. José Luis Perales, Marruecos.
Acariciando un sueño, buscó la noche oscura de la mar y comenzó a remar en solitario. Como un lobo de mar, miró hacia atrás y pudo ver en contraluz Marruecos solo. pensaba descubrir la tierra prometida y recito unos versos del Corán tratando de encontrar una salida a tanta soledad. Salió la luna y le pintó de plata el mar. Es hora de llegar.
El 22 de juliol de 1795, el dia que es signa la pau a Basilea d'una guerra que no és gaire coneguda, però en la que Catalunya hi va tenir un paper força important, que és la Guerra del Rosselló entre França i Espanya. Guerra del Rosselló, també dita Guerra dels Pirineus, o Guerra Gran, o Guerra de la Convenció. De fet, arrenca del fet del moment en què la Convenció Nacional Francesa, que ha fet la revolució del mateix país i francesa, creu que hi ha un bon clima a Catalunya, s'acaben de produir els rebomboris del pa el 28 de febrer de 1789 per intentar fer fora els Borbons i portar les idees revolucionàries a Espanya i estendre-ho més, no? Perquè en aquell moment França, el 7 de març de 1793, ja s'ha declarat en guerra amb les províncies d'Holanda i amb Gran Bretanya, i posats a fer ja no ve d'aquí. I llavors la Convenció Nacional declara la guerra a Espanya. En resposta, el govern d'Espanya, en aquell moment encapçalat per Godoy, també li declara la guerra a França en resposta com a contrapartida per l'execució de Lluís XVI de França. Declara l'allistament i es posa del costat dels aliats, del costat d'Anglaterra i els Països Baixos. Aprofitant que els francesos estan combatent al nord, els espanyols diuen calla, que ara estaran més pendents allà que d'aquí, i un exèrcit espanyol manat pel general Antonio Ricardos entra al Vallespí per Sant Llorenç de Cerdans amb 25.000 homes i sense massa resistència ocupa Arles i Ceret, avançant cap a Perpinyà. Però aquesta progressió a Perpinyà es veu frenada quan es produeix la batalla del Mas del Comte el 17 de juliol de 1793 i els francesos doncs, els hi donen sopes con onda a les tropes espanyoles. França, no contenta d'això, doncs, va cap a la Cerdanya, conquereix Puigcerdà, ocupa tota la Cerdanya i derrota els espanyols a Montlluís, capturant Vilafranca del Conflent i generant doncs, la retirada espanyola cap a posicions, diguem-ne, més segures, perquè han demanat reforços i els hi han promès que els hi enviaran reforços des de Portugal. Serà el 22 de setembre del 1793 quan la batalla de Trullàs, guanyada pels espanyols, gràcies precisament a aquests reforços, farà que envaeixin tot el territori, encara que després immediatament s'han de retirar el Bolú, abandonant el Rosselló que inicialment havien ocupat. Però tampoc el general francès, que havia entrat per una altra banda, pot fer el seu objectiu, que era capturar Ripoll, on sembla que hi havia una gran fàbrica d'armes, i s'ha de conformar amb entrar a Camprodon el 4 d'octubre de 1793, però abandonant-lo l'endemà, perquè tampoc ell, té reforços, no? La cosa està bastant així, ara tu, ara jo. Mentrestant, es produeix un altre fet que acabarà sent important, que és que per la banda del País Basc, el general francès Jacques Müller i el seu exèrcit entren al País Basc ocupant Passaia, Hondarribia i Sant Sebastián, mentre esperen a veure què passa a Catalunya i, a més, intenten, sense èxit, això sí, entrar també a Navarra. Els francesos, finalment, com que tenen reforços, entren a l'Empordà per Sant Llorenç de la Muga i després de diversos combats guanyen la batalla del Roure, on morirà el seu general, i ocupen la ciutat de Figueres el 28 de novembre. Clar, l'exèrcit espanyol, amb tot això, ha anat reculant i està pràcticament fora de servei aquí al Principat, que veu amb preocupació com els francesos van entrant. I els caps de corregiment de Catalunya creen una assemblea permanent a Barcelona el 24 de desembre de 1794, que de fet actua com a govern autònom, que posa en marxa un exèrcit, els terços de Catalunya, que comandarà en Joan Miquel Vives, i que d'alguna manera, amb aquests 20.000 soldats que aconsegueix reunir entre soldats, miquelets i sometents, estabilitza el front a l'Empordà, o sigui, atura el front a l'Empordà, encara que no pot aturar el setge de Roses, i aquesta és ocupada pels francesos el 3 de febrer de 1795. Les tropes espanyoles, llavors, ja venen reforçades, finalment tornen i enceten una nova ofensiva que derrota els francesos a la batalla de Pontós, mentre un altre exèrcit, també espanyol, ataca Cerdanya i fa capitular les guarnicions franceses de Puigcerdà, de Bellver de Cerdanya i tot això. Per tant, sembla que el front català tira endavant. Però on les coses no van tan bé és el front basc, perquè els francesos continuen entrant, han ocupat Bilbao, han ocupat Vitoria, arriben fins a Miranda d'Ebro, i això fa que el govern espanyol presenti una petició d'armistici i signi la pau de Basilea, que acaba la guerra el 22 de juliol de 1795, amb el restabliment de les fronteres anteriors i, per tant, amb la pèrdua de tot el Rosselló que s'havia conquerit. Acabant així aquesta guerra gran, o guerra del Rosselló, també coneguda com a guerra dels Pirineus. I com que el Rosselló va ser el territori on les coses anaven i venien, del Rosselló, la Cerdanya i l'Alt Empordà, doncs hem buscat una cançó que ens cantarà la Marta Cadena, que porta per títol, és una cançó tradicional, La donzella del Rosselló. Marta Cadena.
Una cançoneta ja la vull cantar. Por todo.
23 de juliol de 1951. El dia que mora a la illa de Yeu, a la presó de la illa de Yeu, el general Petain. Henri Philippe Benoni Omer Petain. Nascut el 24 de març de 1856. En una família conflictiva, ell té quatre germanes, en la qual, la família conflictiva, en la qual mora la mare, el pare es torna a casar i té tres fills més, i aleshores els fills del primer matrimoni queden absolutament marginats. De fet, ell, el Petain, no aprendrà a parlar fins als 3 anys i els avis seran els que li hauran d'ensenyar a llegir. Els nenes de canta per una escola catòlica on fa d'escolanet, fins que als 14 anys decideix ser soldat, però la família no té possibles, malgrat tot, localitzen o tenen amistat amb un potentat, amb Eduard Mullart, que li pagarà els estudis i li pagarà l'estada a l'Acadèmia Militar de Saint-Cri, on l'Henri Petain es farà valdre, arribarà a ser capità el 1890, i quan acabi els estudis ja estarà ficat en l'estat major. I arriba la Primera Guerra Mundial. Ell ha anat fent de soldat més o menys amb d'això, ha anat pujant per l'escalafó, però a la Primera Guerra Mundial té intervencions brillants, per exemple, a Bèlgica, en una batalla, sent nomenat, llavors, gràcies a això, sent nomenat general, i intervenint a la victòria de la Xampanya, que també el fa pujar més amunt, i, sobretot, el seu gran èxit estarà a la batalla de Verdun, quan els alemanys, que semblen imparables, al febrer de 1916, les tropes franceses, manades precisament per Henri Petain, aturen els alemanys. I aturen els alemanys gràcies a que ell estableix una política d'aprovisionament de les tropes amb una boissa creu, una via sagrada, que en deien, que és el lloc per on arriben els reforços, per on marxen els ferits, i allò ho té sagrat. De fet, totes les seves accions militars, ell es preocupava no només de l'èxit militar, sinó també de tota la logística, no? De fet, per exemple, allà mateix crea la primera divisió de caces aèries, d'avions, que tenen net el cel de Verdun i, a més, fan servir per vigilar els moviments de les tropes enemigues, cosa que li dona un gran avantatge. Amb tot això, el 1917, després de la batalla de Verdun, ell serà nomenat cap de l'Estat Major General, encarregat de preparar l'ofensiva final junt amb el general Mariscal Foch. Tenen preparada la gran ofensiva el 1918, però resulta que llavors Alemanya demana l'armistici, proposa un armistici, i per tant s'acaba la Primera Guerra Mundial. Petain, en reconeixement a tot això, és nomenat Mariscal de França el 19 de novembre de 1918. El període entre guerres fa alguna escapada cap al Marroc per totes les qüestions de la guerra del Marroc franco-espanyola, però està, diguem-ne, una mica en stand-by. Però el criden des del govern de Gaston Domenge el 1934 per fer-lo ministre de la guerra. I ell ràpidament proposa una reducció de la despesa militar. Mentrestant, Hitler ha començat el rearme a Anglaterra, i això porta a grans discussions dintre de l'exèrcit, mentre el Petain és partidari de les línies de defensa, que en principi no costen masses diners. El de Gaulle és partidari de tenir un exèrcit molt potent, amb molta gent i tal, i per tant més car, no? I d'aquí vindrà una enemistat, entre tots dos, una enemistat molt, molt, molt grossa. Entrem llavors a la Segona Guerra Mundial, i a la Segona Guerra Mundial, pocs dies abans de que les tropes alemanyes entrin a París, amb ell el van a buscar per fer-lo cap de l'Estat, per fer-lo president del govern, i un govern que ha vist que els alemanys entren a París, han de marxar cap a Bordeus, on començaran a buscar l'armistici amb Alemanya. Alemanya ho concedirà i firmaran un armistici el 22 de juny de 1940, que dividirà França en dos trossos, una França-Alemanya i una França, entre cometes, lliure, que posarà la capital a la ciutat de Vichy, aprofitant que Vichy, doncs, era un balneari, tenia molts hotels, i molts d'aquests hotels es converteixen en ministeris. Petain ràpidament fa votar una llei constitucional que li dona tots els poders governamentals i li permetrà, durant tota la guerra, ser un govern provisional que mirarà de no enemistar-se amb el gros, amb els alemanys, i que, per tant, serà acusat de règim col·laboracionista, que de fet és veritat, perquè ell, Peteng i el seu govern abandonen la neutralitat en benefici de l'eix, encara que sense entrar directament en la guerra. Però l'imperi colonial francès no vol això. A part d'això, els nazis acaben ocupant aquesta zona lliure i, a part d'això, l'armada francesa, els vaixells s'ensorren ells mateixos, els mateixos mariners ensorren els vaixells el 27 de novembre de 1942, amb la qual cosa el govern de Vichy queda absolutament desprestigiat. Per acabar-ho d'arreglar, els alemanys agafen Peteng i el seu govern i els porten a l'Alemanya, però ells se n'escaparan, passaran a Suïssa i s'entregaran a les autoritats franceses, que, naturalment, el 23 de juny de 1945, ja al llestir de la guerra, els sometran a un judici sumaríssim del qual sortirà la condemna a mort, la degradació nacional i la confiscació de béns contra Henri Peteng, que quedarà internat a l'illa de Jeul, on, com dèiem, morirà el 23 de juliol de 1951, sent enterrat a la mateixa illa, això sí, amb honors de mariscal. I com que hi ha una cançó del Georges Brassens, Els dos oncles, que retrata una mica aquella França dividida entre els partidaris dels alemanys i els partidaris de la França lliure, ens sembla que avui, encara que sigui de manera excepcional, posarem dues cançons franceses, ja que hem començat amb el Bourvil, acabarem amb el Brassens i els dos oncles. I acabarem, doncs, el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, que des de la sombra i des de les màquines fan anar tot això, i qui us parla, en Francesc Morgades. Us esperem la setmana que ve, i Georges Brassens, Les deux oncles.
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les tomis, l'autre aimait les teutons. Chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun les étoiles ternies du maréchal Pétain. Maintenant que vos controverses se sont tues, qu'on s'est bien partagé les cordes des pendus, maintenant que John Bull nous boude, maintenant que ça n'est fini des querelles d'Allemands, que vos filles et vos fils vont la main dans la main faire l'amour ensemble et l'Europe de demain, qu'ils se soucient de vos batailles presque autant que l'on se souciait des guerres de cent ans. On peut vous l'avouer maintenant, cher tonton, vous l'ami des tomis, vous l'ami des teutons, que de vos vérités, vos contre-vérités, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. De vos épurations, vos collaborations, vos abominations et vos désolations, de vos plats de choucroute et vos tasses de thé, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. En dépit de ces souvenirs qu'on commémore, des flammes qu'on ranime aux monuments aux morts, des vainqueurs, des vaincus, des autres et de vous, révérence, parler, tout le monde s'en fout. La vie, comme dit l'autre, a repris tous ses droits. Elles ne font plus beaucoup d'ombre, vaut de croix. Et petit à petit, vous voilà devenus l'art de triomphe en moins des soldats inconnus. Maintenant, j'en suis sûr, cher malheureux tonton, vous l'ami des tomis, vous l'ami des teutons. Si vous aviez vécu, si vous étiez ici, c'est vous qui chanteriez la chanson que voici. Chanteriez en trinquant ensemble à vos santé, qu'il est fou de perdre la vie pour des idées comme ça qui viennent et qui font trois petits tours, trois petits morts et puis s'en vont. Qu'aucune idée sur terre est digne d'un trépas, qu'il faut laisser ce rôle à ceux qui n'en ont pas. Que prendre sur le champ l'ennemi comme il vient, c'est de la bouille pour les chats et pour les chiens. Qu'au lieu de mettre en joue quelques vagues ennemis, mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami. Mieux vaut tourner cette fois sa crosse dans la main, Mieux vaut toujours remettre une salve à deux mains que les seuls généraux qu'on doit suivre au talon. Ce sont les généraux des petits soldats de plomb. Ainsi chanteriez-vous tous les deux en suivant Marlboro qui va en guerre au pays des enfants. Oh, vous qui prenez aujourd'hui la clé des cieux, vous les heureux coquins qui ce soir verrez Dieu. Quand vous rencontrerez mes deux oncles là-bas, offrez-leur de ma part, c'est ne m'oubliez pas. Ces deux myosotis fleuris dans mon jardin, un petit forget-me-not pour mon oncle Martin, un petit Fergist-Meinisch pour mon oncle Gaston, pauvre ami des Tommy, pauvre ami des Teutons.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.